Maria Mercè Marçal, les noves generacions de noies estan decidides a ser el que elles volen ser. Els pròxims 25 i 26 de març se celebra a Terrassa el segon congrés Dones, Ciència i Tecnologia. Vol fomentar l'accés i la participació de les nenes, noies i dones en els àmbits científics i tecnològics. Són El Diluvi i aquesta cançó es diu I tu sols tu, una cançó del 2015. Acabem de passar el 8è amb el Dia de les Dones. Hem sentit i parlat més que mai de dones i de dones en ciència, però encara ens queda un llarg camí per recórrer si volem que les matriculacions de dones en graus universitaris, científics i tecnològics passi del 28% actual a com a mínim el 50%. Una de les dones que treballa molt per aconseguir-ho és la Núria Salán. Us la presento.
Núria Salán és química i doctora en ciència dels materials i enginyeria metal·lúrgica. Presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia. A Twitter és @NúriaSalán.
Hola, Núria, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Jo et saludo així alegre perquè sé que ets una dona alegre i positiva i optimista, però les dades que hem sentit els últims dies, molt optimistes no serien, perquè encara som molt lluny, no sé si ara tu m'ho diràs o ratificaràs o no, però som molt lluny de veure les facultats universitàries de ciència i tecnologia amb un 50% de dones i un 50% d'homes. Som lluny d'aquesta dada?
A veure, tot depèn. Si les ciències són ciències de la salut, no. Perquè aquí el que més aviat costaria seria trobar nois. Si les ciències són ciències normals, experimentals, aquí tampoc. Però ara, quan te'n vas a les ciències aplicades i a la vessant més de tecnologia, aquí sí. Aquí és on estem en global, que no arribem al 30%. I ja si ens anem a les TIC, aquí estem fregant el 10%. Aquí sí. Però, a veure, la part positiva és que estem millor que fa uns anys, no? Molt poc a poc, miqueta en miqueta, però encara estem lluny del 50-50, que seria l'ideal.
Tu, Núria, fas molta feina, sobretot fas xerrades en escoles. Una de les moltes coses que fas com a presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia i com a divulgadora científica és fer això, xerrades als centres educatius, no? Vas començar fa més de 20 anys als instituts, però dius que l'important és anar a l'escola primària.
Sí, perquè el moment en què nens i nenes decideixen o comencen a decidir què volen ser, el moment de que són més influenciables, i ho dic en el sentit més positiu de la definició, seria al voltant dels 10 anys, entre 10 i 12 anys. Si en aquells moments els nens i les nenes tenen informació i coneixement de totes les possibilitats que tenen davant seu, que són infinites, doncs poden considerar escollir una opció o descartar-la. Jo sempre dic que no és que vulgui que totes les nenes siguin tecnòlogues, n'ha d'haver de tot, o que facin el que vulguin. La qüestió és que em sap molt greu pensar que m'he perdut el talent d'una noia perquè no sabia que existia aquesta opció o que l'ha descartat per desconeixement. És interessant, doncs, que a primària sàpiguen que hi ha la tecnologia, tot l'abast que hi ha vinculat a la tecnologia, la part més, doncs, sí, d'èxit, de guanyar diners, de fama, el que tu vulguis, però també la part social, de millorar el món, de canviar el món, de fer-lo més amable i còmode i confortable, i de tenir, doncs, la qualitat de vida que tenim ara, que és innegable, que la tecnologia ens ha ajudat molt a tenir-la, la ciència, òbviament, i la tecnologia. Llavors, aquest és el punt que primària és molt important.
I clar, també va de la...
Digues.
No, digues.
Que també és important perquè els primers referents que tenim sempre són els nostres i les nostres mestres.
És el que anava a dir,
sí. És important que aquest col·lectiu tingui coneixement de totes les possibilitats perquè seran les primeres persones a qui vagin a consultar.
Núria, no sé si has vist alguna diferència entre la posició dels mestres abans de la pandèmia o després de la pandèmia pel que fa al tema tecnològic. Has vist un canvi de mentalitat? Bé, de fet, hi ha mestres de tot tipus, vull dir, ho estic fent aquí com un genèric, però sí que és veritat que ara ja no hi ha ningú que argumenti que no s'ha d'estar digitalitzat.
Exacte. El problema és que potser ens hem hiperdigitalitzat, perquè ara ja sembla que la trucada telefònica ha quedat com fora de l'oferta, no? I tot s'ha de fer per videotrucades. El que sí que els mestres han vist i han comprovat que la tecnologia els ha permès mantenir el ritme de docència, el ritme de contacte amb l'estudiantat, això ha quedat claríssim. També ha quedat clar que el jovent poden ser terriblement creatius i han après a fer trampes digitalment d'una manera, bueno, amb una velocitat que ens ha superat totalment els docents. Vull dir que sí que hem vist totes les possibilitats, les que volíem i les que no. El que també ha quedat clar és les diferències que hi ha en funció de quina part de la societat hi siguis. Vull dir, la bretxa, aquesta bretxa digital ha quedat molt més oberta, perquè en famílies on no hi ha problema per tenir una bona connexió amb amplada de banda i un portàtil o una connexió per cada membre de la família, la docència remota no ha estat un problema. El problema ha estat en una llar on no hi ha una bona connexió o senzillament no hi ha connexió, on no hi ha equipaments. Això ha estat més tràgic.
L'altre dia m'explicaven casos de famílies que han estat fent classes amb el mòbil. És a dir, que hi ha gent que a casa no tenen ordinadors.
Clar, i ens hem trobat amb professors que no tenien internet a casa. I la gent s'exclama, com pot ser? Doncs senzillament perquè l'internet el necessitaven a la feina. Llavors, si ja hi havia connexió a l'escola, perquè ho havien de tenir a casa. Llavors, nosaltres ens hem trobat a la meva universitat que hi havia professors que deien, és que jo no tinc connexió a casa meva, perquè tota la feina que he de fer la faig quan estic a l'escola i no a casa meva. I hem hagut d'ajudar alguns professors que deien, és que tinc un portàtil i tinc dos nens. Llavors, es connecta un dels dos nens i jo què faig, no? O tinc un ordinador a casa i són tres. Llavors, això han estat realitats que en el nostre cas no era tant per un tema econòmic, sinó el tema d'immediatesa, de necessito ja per demà, no? I ens hem fet aquest desplegament. Però hi ha hagut famílies que per un tema econòmic estaven clarament excloses de la facilitat de connectivitat i de poder mantenir un bon ritme de seguiment. I era clau que si podia haver un nivell de connexió en proximitat amb l'alumnat, aquell alumnat ha funcionat bé. Si la connexió és senzillament vés-te el dia a la biblioteca, descarrega't les tasques de tota la setmana, fes-les pel teu compte de manera autònoma i torna la setmana que ve, que hi ha hagut entorns on ha estat l'única manera, això ha fomentat que els nens i les nenes es desenganxin molt de...
S'ha de remarcar que el tema presencial ha funcionat, és a dir, que això s'ha d'aplaudir, que la tornada a l'escola s'ha fet molt ben organitzada, ha anat molt bé, i les famílies ja ens hem organitzat que si bé hi ha un positiu, doncs es queda uns dies a casa. O sigui, tothom ja ha normalitzat aquesta situació, però jo penso que en una bona organització presencial i l'aposta del presencial també ha estat important.
Oh, clar, perquè a més el jovent tenia ganes de veure's. Jo m'he trobat amb estudiants meus que em deien, la universitat que jo pensava no era això, o clar que no, o clar que no, ni la que jo m'havia imaginat no era això, i han trobat a faltar aquelles, a més, en el meu cas, les primeres reunions que ja ets major d'edat, que tens una disponibilitat per anar a sortir, per relacionar-te, a tot això s'ho han perdut. I en el cas de la canalla dels nens de primària o de secundària ha estat terrible, vull dir, nens que han caigut, nens i nenes que han caigut en situacions de tristor per no poder tenir contacte amb els seus companys. Mira, recordo la primera xerrada que vaig fer virtual, la vaig fer en un institut de Vic, i aquells nens havien estat mesos sense tenir contacte entre ells. Doncs bé, jo els faig arribar un link de Meet i no m'estaven fent cas, estaven parlant, xatejant entre ells, saludant-se. Ei, Manel, ei, Ricard, què fa? Què tal, tio? I clar, jo me n'adono que el xat no parava, i li vaig dir a la professora, escolta, deixem-los, necessiten socialitzar, perquè no s'han vist durant mesos, i van descobrir que de cop estaven tots en allà i s'anaven saludant i no estaven escoltant el que els deien, però és que era totalment secundari. I aquesta part... Ha estat aspre, ha estat molt dura. I pel que fa als mestres de primària, jo he parlat amb molts, i el problema que han tingut és que ells, de cop, se'ls ha traslladat, sobretot a les escoles públiques, se'ls ha traslladat la responsabilitat de digitalitzar les famílies. Famílies que no tenien ni accés, ni coneixements, ni possibilitats, i traslladaven al mestre... Com ho faig?
I tu dius, Núria, que la mestra de primària que de fet la majoria tenen una formació humanística, no? Que hi ha alguna científica, però n'hi ha molt poques, no? I cap tecnològica.
Molt poques, vull dir, això és una cosa que ho he dit sempre, vull dir, els mestres i les mestres provenen de formacions humanístiques socials i en algun cas científica, però no he conegut cap mestre de primària, ni home ni dona, que vingui d'un batxillerat tecnològic. Llavors, sense que tinguis sota la pell aquesta formació, que això no vol dir que tu no hagis pogut desenvolupar competències digitals pel teu compte, però ho has fet pel teu compte, no com a part de la teva formació professional. No, no ha estat en cap moment allò que t'ha identificat per dir, i ara em dedicaré a això. Llavors, que aquest perfil, aquests perfils de professors i de mestres se'ls carregui la responsabilitat de digitalitzar a la seva comunitat ha estat dur, molt més dur per ells.
N'hi ha poques, però cal visibilitzar-les, de fet, de nenes. Hi ha nenes interessades per la tecnologia i fins i tot surten a la tele. Mira, per exemple, la Valeria.
Buenas noches.
Hola.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Valeria.
¿Por qué te presentas?
Porque quiero que las niñas se den cuenta de que la tecnología no es solo para chicos.
O sea, este robot lo has hecho tú.
Sí, lo he hecho yo. Tiene un sensor de color.
Sí.
Sensor de infrarrojos, motores y una CPU, que es un pequeño ordenador donde se descarga la programación.
¿Qué te sembla? La Valeria Corrales.
Em sembla fantàstic. Em sembla fantàstic. I el que em va... Jo vaig veure el programa i el que em va saber molt greu és que en algun moment a la Valeria la posaven darrere d'algun nen. Perquè sí, aquesta és la, els detalls a la que surt una nena en un programa de televisió, tots els ulls se'n posen, els meus i els postissos.
Clar, tu allà analitzant el què, no?
Clar, i llavors me n'adono que no li van donar la visibilitat que mereixia, ja no perquè fos nena, sinó perquè el que feia en aquella col·lecció d'andròmines que es presentaven era del millor i del més aprofitable, no? I en canvi la van mostrar
talent...
una miqueta com una raresa, com, ai, mira que mona.
Va presentar un robot, no? Havia fet ella en placa Arduino i que resol cubs de Rubik. O sigui, perdona, això està molt bé.
O clar que està molt bé, perquè a més tenia una utilitat, que això és un aspecte que les nenes ho demanden molt. Jo no vull fer tecnologia perquè sí, vull fer tecnologia per alguna cosa. Vull dir, que tingui una utilitat o que tingui una finalitat. I aquesta noia ho havia fet clarament. He fet un robot que pot ajudar a resoldre aquest cub de Rubik i moltes altres coses. No, la Valeria va ser un exemple d'aquests maco-maco de veure.
Home, està bé, en un programa així de prime time a la televisió, Got Talent, que veu tanta gent. Però, clar, tu també tens el teu propi programa de televisió, escolteu.
Sí. Al llarg de la nostra vida anem aprenent i incorporant noves maneres de fer que van sempre de la mà d'objectes i processos que generalment ens suposen una millora a la nostra vida diària. Aquests avenços tecnològics han canviat la nostra forma de viure i de treballar i suposen una petita o gran revolució en l'àmbit industrial, professional, personal i domèstic. I aquests invents i els noms de les persones que els han inventat ens arriben generalment en nom d'home.
Clar que sí, això no ho hem de fer. Es diu Enginy Invisible, es pot veure a la TDT, a Fibracat TV, i pugeu capítols nous cada dimecres, es titula així l'Enginy Invisible, amb una in entre parèntesi. Què ensenyes al programa? Ara ja ho deies, no? O sigui, inventores.
Sí, perquè les científiques sí que potser en tenim algun nom que ens ve al cap, bueno, si més no el de Marie Curie o Margarita Salas són noms que ja ens venen al cap, però els invents com a elements que ens milloren la qualitat de vida o que ens canvien la vida, normalment ven a nom d'home. I a més, un inventor o una inventora no té per què tenir estudis. Si els té, millor, però no necessàriament. Ha de tenir creativitat i capacitat de resoldre un problema. Jo sempre dic que la definició d'enginyeria és l'enginyeria és solucionar un problema amb enginy. I si tens estudis, millor, però no és estrictament obligatori. Llavors, molt poques vegades... quan la gent agafa un obrellaunes, sap que darrere de l'obrellaunes hi havia la viola Louis Henry. O quan agafen un paraigües plegable, hi havia també la viola Louis Henry. O quan agafen una Barbie, darrere hi ha una història superemotiva de la mà de la Ruth Handel, no? Llavors, aquests noms, jo dic els noms, no dic una inventora, és la senyora fulanita de tal, perquè ens han fet aprendre els noms d'Edison, Tesla...
És que fa molta ràbia quan no diuen el nom i el cognom d'alguna cosa. Diuen, sí, això ho va fer una dona, no? O sigui...
És que com que només va haver una, oi?
Sí,
perquè
sí,
dir, sí. No? Aquella, la dona que hi havia. Sí, aquesta és una altra. I per això el nom d'invisible, aquest parèntesi, és perquè el volem treure. És la voluntat de treure aquest in amb el parèntesi inclòs i que sigui un enginy visible.
Mira, anem a la Societat Catalana de Tecnologia. La divulgació tecnològica és, diríem, la principal preocupació de la Societat Catalana de Tecnologia?
Doncs sí, perquè en realitat allà ens agrupem persones que venim dels... No tenim el nostre bagatge, però molts de nosaltres estem vinculats a entorns acadèmics o entorns de proximitat a la societat. I tenim aquesta possibilitat d'apropar la tecnologia i fer... No comprendre, és que no vull que sembli que aquí fardem de res, però fer planera tot el que comporta la comoditat tecnològica des del vessant de l'energia, la transició energètica o la impressió 3D, la fabricació additiva o l'ensenyament de la tecnologia o fins i tot doncs, tenim un grup de metrologia que és molt important, la capacitat d'identificar bé les unitats de mesura i què comporten o els canvis legislatius que hi ha, no?, amb tot això. Però ho fem des d'un aspecte més de comunicar-ho a la societat, que no ni de lliçonar ni de generar recursos. Cadascú de nosaltres té la seva feina i això ho fem sense ànim de lucre el nostre temps de lleure. I sí, la divulgació vindria a ser això. Estem una miqueta a demanda. Si la societat ens demana que volen saber d'un determinat tema, buscarem qui ens ho expliqui de manera planera, de manera assertiva, i buscarem l'escenari per tirar endavant. Estem a servei de la societat, faltaria més.
Núria Salan, una de les coses que sorprenen més de tu és que, bé, tu estàs molt acostumada a moure't en un món d'homes, no només per ser científica, sinó per haver escollit un camp molt masculí, que és la metal·lúrgia. Segurament moltes vegades t'ho han dit, no? O sigui, ja no només és que sigui tecnològic, sinó que el tema metal·lúrgic, no? Com és que vas voler dedicar a la metal·lúrgia? Quan fa 30 anys vas dir que volies dedicar-t'hi, què et deien?
Bueno, els meus pares es van encongir, que van dir, bueno, si ella vol fer això, no? Com dient, què li farem, no? I sí que tenia alguna persona que et deia, això tan estrany, ostres, i quan més em deien que era estrany, més atractiu ho trobava. Aquest punt de rebeldia va estar bé. Però jo no volia ser metal·lúrgica des de petita, perquè no sabia ni què era. Però sí que va ser que quan estava a meitat de la carrera i havia de triar especialitat, vaig anar a la xerrada d'especialitat i el professor que ens va explicar a grans trets del que es parlava allà, ho va fer amb una passió, amb un sentiment de que se li omplia la boca i el pit parlant d'això, que vaig dir, més igual que sigui la metal·lúrgia, jo vull ser com aquest home. Sí, i me'n vaig anar a descobrir un món, que era el món dels metalls, que després ha resultat ser apassionant. Vull dir, el saber per què es deformen, per què es trenquen, o per què són conductors o no. Jo vaig descobrir una part de la matèria que no coneixia molt, molt superficialment. I després, doncs, ha estat un uala que xulo, uala que xulo, un dia rere l'altre, la veritat. M'ho he passat molt bé. I sí que és veritat que de vegades em diuen... Per què et vas dedicar a això? I la millor resposta que puc donar és per què no.
Clar. Doncs mira, aprofitarem la teva expertesa per res. Els últims minuts, dedicar-los a això, aprofitem que en saps molt, perquè hi ha molt de desconeixement en el tema dels materials, no? Aprofitem per fer una mini classe. Per exemple, dins de l'àmbit digital, quins són actualment els materials més buscats?
Doncs mira, els semiconductors que, bueno, de fet, s'han engegat guerres per poder accedir a coltan o a productes com aquest, els semiconductors o els metalls molt conductors, llavors les connexions d'or o de plata o d'iridi han estat molt buscades. Vull dir, sí que són metalls molt particulars per les respostes que tenen. La part de resistència mecànica no és la prioritària, però sí la part de la capacitat de que siguin conductors en determinades condicions. Ha estat el què? O que tinguin una capacitat de bona transmissió de dades. Per tant, el tema de la fibra, el tipus de vidre que permet fer una bona fibra òptica, les característiques òptiques d'aquest material han estat claus.
I per què és tan important el coltan? Per què és un material tan escàs?
Més que escàs és que es localitza a determinats llocs que són complicats de gestionar, perquè estan a països que sempre estan en guerres, a Àfrica normalment, no? O on s'han trobat les mines de més qualitat estan a Àfrica en llocs conflictius. Llavors, aquest és el problema, que llavors les companyies que el farien servir exploten els recursos que els resulten aliens, perquè no és casa seva. I aleshores aquí es generen tota una sèrie de negocis no massa ètics. Vull dir, és un tema més d'ètica, que perquè tot això amb elegància, de dir, tu vas com un senyor del primer món i vas i dius, mira, estic interessat en els seus recursos naturals i els hi pago de manera justa, i això seria molt elegant, però no, el que volen és treure-ho gairebé gratis.
Clar.
Llavors es generen uns conflictes molt lamentables.
El tema del coltan potser no és tan conegut, però sí que el coure, els últims anys hem sabut que doncs, és un material que, de fet, ha estat clau en el progrés tecnològic de la humanitat, diuen el coure. Quin futur té el coure? Està a la baixa ja?
El coure estarà a la baixa per molts motius. Un és que pesa molt, llavors el tema del transport amb coure, pel que fa a connectivitat elèctrica i tal, s'està intentant trobar una alternativa i el pes és el principal problema. Ara, el que passa és que la qualitat de conductivitat que té és molt bona i també les xarxes, tot i que la fibra òptica està molt bé, perquè si ara em senten els de Fibracat m'acomiadaran, però la connectivitat per coure és molt fiable i és segura. Vull dir que encara hi ha cases on es manté el cablejat de coure i no s'ha posat fibra òptica. Però sí que és veritat que s'estan fent esforços i recerca en buscar algun material que sigui igual de bo a nivell de qualitat de conductivitat del coure, però que pesi menys i sobretot que no sigui tan llaminer, perquè el coure, clar, en tant que no és tan abundant, és car, i aleshores tenim aquests problemes de robatoris de grans volums de coure que bueno, es compliquen moltíssim les coses. Però bueno, i a més, la millor fàbrica de coure que tenim, diria Europa, la tenim aquí, a les Masies de Voltregà.
Ah, d'Europa?
La Farga, sí. La Farga és el millor.
Doncs, escolta, interessantíssim això, eh? Ara m'estaria mitja hora parlant de materials, perquè realment això sí que és una...
Ja m'he dit bé el nom, és la Farga a la Cambra, ara ho he dit bé, la Farga a la Cambra.
La Farga a la Cambra.
La Farga a la Cambra, sí. Home, ja posats que els faig propaganda, els hi faig bé, però que no tinc cap interès amb ells, és que de debò m'omple
no,
la boca...
No, que són... Perdona, Núria, són notícies. Sí.
Clar, m'omple la boca dir, tenim una entitat de coure que fan una empresa...
Els entrevistarem.
...que fan el millor coure de tota Europa, sí, sí.
No, tenen una entrevista, una gran entrevista. Gràcies, Núria Salan, química en ciències dels materials, enginyera metal·lúrgica, ja ho heu vist, professora de la Universitat Politècnica de Catalunya i l'actual presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia. Velles molt per les dones i la tecnologia, però fas un munt de coses perquè ets hiperactiva i sempre ens agrada molt parlar amb tu, que ens expliquis i que ens motivis, que ets una gran motivadora. Gràcies, Núria.
Moltes gràcies.